Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Són 8:15.
L'Infovespre.
Comencem l'Infovespre, ho fem amb els titulars. Doncs avui a l'Infovespre comencem parlant de la setmana sense fum, la setmana antitabac que dura fins al dia 31 de maig. Se'n donaran dades sobre el consum de tabac i de drogues i també es fan campanyes per evitar-ho. Tot seguit en parlarem. Demà hi ha Junta Local de Seguretat per coordinar la temporada d'estiu. Avui ens fem ressò de dues bretolades. Una, ho va ser l'incendi d'un mini al carrer Ànimes de matinada. La policia descarta que fos una revenja. I l'altra bretolada és l'enrenou d'un grup de joves al tren fumant i molestant que va requerir una intervenció dels Mossos i una pèrdua de temps de 20 minuts en el temps del trajecte. L'ACA tornarà a fer controls de l'aigua del mar durant l'estiu i explicarem també que Calella és una ciutat plató, segons considera la Catalunya Film Commission. Doncs bé, comencem, com dèiem en titulars. Avui es posa en marxa la Setmana Sense Fum, que promouen conjuntament la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i l'Ajuntament de Calella.
El Centre d'Assistència Primària de Calella disposa de la consulta de tabaquisme. Des d'aquí, l'infermer Julià Gruz fa el seguiment del procés de deshabituació del tabac d'aquelles persones que han decidit deixar de fumar. Segons ell, els processos són diferents segons la persona i el nivell de tabaquisme que té.
La quantitat de cigarreta que es fuma ens determinarà més la dependència física, normalment, de la nicotina. Uh-huh. Aleshores, si una persona fuma molt i és molt dependent, si posem un bon tractament i un bon seguiment, ens pot deixar de fumar sense cap mena de problema. Altra gent potser fuma menys, però té altres tipus de dependències més psicològiques o més socials. Encara que es fumi menys, també és complicat, perquè s'han de canviar rutines, s'han de canviar els hàbits, i això potser, en certa manera, costa més.
L'infermer del CAP de Calella parla dels beneficis que experimenten les persones un cop deixen de fumar.
Seria, sobretot, el canvi de gust. Molta gent comenta això, no?, que abans menjava i notava un gust. En canvi, el deixar de fumar, doncs, assaboreix més els plats, no? Diu, hosti, no recordava realment el gust que tenien els aliments. L'olfata també millora molt ràpidament. També a nivell respiratori, molta gent també nota que potser fa un petit esforç i abans s'ofegava o li costava, tenia una dificultat respiratòria. En canvi, al cap d'unes setmanes d'haver deixat de fumar, doncs, potser feia el mateix trajecte caminant, amb una petita pujada, per exemple, i ja no s'ofega com s'ofegava abans.
El tabac continua sent la primera causa de pèrdua de salut i de mortalitat prematura i evitable. És un dels factors de risc més importants de les principals malalties cardiovasculars i respiratòries cròniques, com també d'un nombre important de càncers.
Doncs bé, estem en la Setmana Sense Fum i l'activitat més immediata és una xerrada que es fa aquest vespre a partir d'un 9:15 a l'Escola Freta sobre els efectes del consum de tabac i l'alcohol entre els joves de secundària. La impartirà Marla Torre, tècnica de prevenció i promoció de la salut i coordinadora del Programa Intermunicipal de Drogodependències i Promoció de la Salut. I la tenim aquí, a l'estudi, en directe, i li agraïm molt perquè falten, doncs, uns 3/4 d'hora mal comptats per l'inici d'aquesta xerrada. Mar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els joves encara beuen i fumen molt, que és el que s'explicarà en aquest estudi, en aquesta xerrada. Com tenim el panorama pel que fa al consum de tabac, al consum de drogues en els nostres adolescents, Mar?
Doncs, si bé és cert que el consum de tabac està baixant des de fa uns anys, ja no només amb la població jove, sinó també amb la població adulta. Ara sortien les dades de l'última enquesta i ens situem en un 25% i fa igual uns 10 anys estàvem en un 30%, un 33%. El tema de l'alcohol sí que és veritat que ens preocupa bastant, perquè el tema de l'alcohol sí que no és que vagi pujant. A la darrera enquesta s'està estabilitzant, però clar, parlem de xifres altes, parlem d'un 85% de consum d'alcohol entre els joves de 14 a 18 anys.
Déu-n'hi-do, clar, estem parlant concretament dels joves, però clar, el consum d'alcohol és molt, molt present a la nostra societat, no?
És que és això. Una de les coses que més ens preocupa és això, la normalització que hi ha a la nostra societat, no?, del consum d'alcohol, i clar, pels joves, doncs això són una esponja i ho absorbeixen i reprodueixen conductes. Llavors, des de la música, les sèries, la publicitat, tot va encarat molt al tema de consumir alcohol i relacionat molt amb etapes felices de la vida, no?, amb l'estiu, amb el moment d'estar amb els amics, amb moments importants de la teva vida, no? I llavors, clar, doncs és aquestes dades són reflex d'una miqueta d'això.
Dèiem que el tema de l'alcohol preocupa. Amb el tabac sembla que anem millor, eh? Comentaves, Mar?
Sí, anem millor. I en realitat amb la majoria de drogues anem millor. És a dir, estem en una de les generacions més tranquil·letes que hi ha en consum de drogues en general. Però sí que és veritat, doncs, que l'alcohol està en una proporció alta. Després hi ve el tabac i, per últim, la marihuana, no? Però bastanta distància, eh? Parlem de que l'alcohol, doncs, és un 85%, el tabac està sobre un 25%, un 30%, i sobre un 20% està la marihuana, eh?
Déu-n'hi-do. Al voltant, els joves també tenen al voltant, però ho parlàvem amb l'alcohol, eh? De gent que fuma, també, pares, mares. En aquí també veieu que el consum de tabac també es va reduint, potser gràcies als esforços que es van fent des de les administracions per prohibir-ho, per anar fent que cada vegada es vagi fumant menys. És a dir, també hi ha més gent adulta que deixa l'hàbit de fumar?
Sí. Mira, l'última enquesta que vam fer d'hàbits de salut entre els joves de quart de l'ESO, que són les dades que avui presentaré al FRETA, clar, ens deien que el 68% d'aquests joves, que van ser una mostra d'uns 172, si no m'equivoco, convivien a casa amb algun fumador. Jo quan fem els tallers des de l'Ajuntament, fem els tallers a 6è de primària, els hi preguntem als alumnes i ens aixequen la mà al voltant de la meitat dels nens, que tinguin un o dos pares, o que visquin amb algun familiar fumador, a dintre del mateix nucli familiar, és a dir, una altra cosa és que tinguin tiets o avis que no conviuen amb ells, però ens aixequen la mà al voltant d'això, de la meitat o una miqueta més de la meitat. Llavors això és representatiu de que a casa ho viuen, no només són fumadors passius, sinó que a més normalitzen un consum.
Exacte, que ho veuen i són com esponges, eh? Ara ho comentaves, Marc, que van agafant aquest mal hàbit, perquè és un molt mal hàbit això del tabac, i aquesta setmana sense fum una mica ha de servir per això, perquè per tornar a insistir, per continuar redundant amb aquesta qüestió, que per molt que s'expliqui, a vegades sembla que els fumadors no ho veuen, no ho entenen què és el que passa aquí, perquè explicar-ho ja s'explica, que això és un mal hàbit.
Doncs sí, però el que dèiem, el tema de la publicitat fa molta mella, no?, en la gent. El fet també de que la població jove, doncs, és molt permeable a aquestes coses també. I bueno, que no deixem de pensar que és la substància més addictiva que hi ha. Llavors, bueno, doncs comencem fumant per passar-ho bé i acabem a fumar perquè no vull passar-ho malament. Si preguntes a qualsevol fumador, et dirà que el primer no li va agradar gens i que ara és que no el pot deixar. No? I és quan llavors tenim un problema de dependència, està clar.
I els motius per al qual un jove comença a fumar han canviat respecte als que hi havia potser fa 20 anys o continuen sent allò de començo a fumar per ser una miqueta més gran del que sóc?
Sí, més o menys és això, no canvia gaire, per fer-se el xulo, per tenir més amics, no? O perquè si no voldran anar amb mi, o perquè em fa ser més guai, no? Coses aquestes així. Hi ha molta gent també que es pensa que sobretot noies que els aprima, que el tema de fumar aprima, llavors pensen que per tenir més tipet...
I això és cert?
No és cert.
No.
Però al voltant del tabac, com de d'altres drogues, hi ha com molta mitologia. Hi ha coses que van parar por ahí de boca en boca i que no són veritat, però que és això, ens les creiem.
Aquesta setmana sense fum, per exemple, per demà divendres hi ha una caminada al far que es diu menys fumar i més caminar. Home, això convé, és una bona reflexió aquesta.
Exacte, és el lema d'aquest any, de la setmana sense fum, i des de l'Ajuntament ens hem volgut fer eco d'aquesta campanya i d'aquesta setmana i hem organitzat diverses activitats. L'altre dia vam estar al Cidral Solidari, demà fem la caminada. S'ha convocat també un concurs en els alumnes de 6è de primària perquè facin uns spots, un anunci que podia ser d'una campanya antitabac i que aviat tindrem ja el guanyador. Li lliurarem el premi el dimarts. Sí. I, bueno, són una sèrie de coses que en col·laboració amb l'ABS també doncs, hem volgut fer durant aquesta setmana per conscienciar una mica i aconseguir que aquesta taxa doncs, vagi baixant cada vegada més.
Aquests spots els hem fet de primària, amb nens de 6è de primària, nens i nens, una edat també, encara no estan a l'institut, però ja és una bona edat, no?, per començar-los, sobretot que tinguin clars aquests plantejaments.
Sí, recordem que l'edat d'inici són els 13 anys i mig. I llavors, clar, potser si ens esperem massa arribem tard. I llavors és millor anar-ho fent abans, no? És a dir, si parlem d'un tema preventiu, és millor fer-ho abans.
Clar, perquè si no, després, un cop a l'institut, l'adolescència, aquestes qüestions passen els anys i no canvien, eh?
Sí, és difícil. Un cop ja han adquirit l'hàbit i així cada vegada els hi costarà més. I més amb aquesta substància, que et dic que és molt addictiva. Llavors, d'altres encara no és tan complicat, però la nicotina enganxa molt.
Dèiem que un eslògan era aquest de menys fumar i més caminar. També n'hi ha un altre, que és que no et fumin la butxaca, que hem vist també que hi ha cartells i diversa publicitat que es fa amb aquest lema, que no et fumin la butxaca. És una miqueta per dir que fumar, a part de ser molt dolent, també és molt car, i el que es podria arribar a comprar o que podria arribar a tenir la gent que fuma si deixés de comprar el tabac, no?
Exacte, és una campanya que hem volgut fer des de l'Ajuntament per sensibilitzar una mica i relacionar el que és la despesa econòmica en una família, no? I l'hàbit de fumar, no? Llavors hem equiparat la despesa en tabac d'un mes, equivaldria a la compra d'una setmana per una família de quatre persones, la despesa de 6 mesos, on podries comprar un portàtil o un mòbil d'última generació, i la despesa d'un any, doncs podíem fer unes vacances. Això, quan ho treballem amb els alumnes de 6è, en els tallers de prevenció que fem des de l'Ajuntament, clar, els emprenya molt als nens, no? Perquè diuen, ostres, si el meu papa i la meva mare deixessin de fumar, ens en podríem anar a Euro Disney, no? I ho hem volgut reflexar una mica per fer pensar la gent, que a vegades ens n'estem d'altres coses, i segurament, doncs, si distribuíssim els diners d'una altra manera, doncs, podríem ser una miqueta més feliços, no?
Ja que amb imatges escabroses en els paquets de tabac no s'aconsegueix que la gent deixi de fumar, potser entrant per la butxaca, a veure si l'economia, que és el que mou el món, i els diners és el que ens fan pensar més, potser a veure si per aquí ho aconseguim.
Sí, està clar que el tema prohibitiu, el fet de les imatges i això, no funcionen gaire. De fet, l'altre dia un nen m'explicava que el seu papa li posa una caixeta, una funda, per tapar.
Clar, i ja no ho veu.
I ja no ho veu. Clar. Vull dir que en tot això ens busquem solucions ràpides, no?, per no haver de fer front. O simplement ens tapem els ulls, o normalitzem de tant veure-ho. És a dir, gent que cada dia es compra un paquet veu aquestes imatges cada dia. I llavors veu que no li donen importància.
Com si fos un dibuix més. Clar. Que hi ha en el paquet. I una reflexió també interessant que ara feies, Marc, és el fet de que d'un vehicle per entrar a dins de les llars i fer arribar aquest missatge són els nens, que és el que ara comentaves, el fet de dir, home, si els teus pares no fumessin, mira la quantitat de coses que podries tenir. Segur que després els nens això a casa seva ho expliquen.
Els hi demanem, els hi demanem explícitament que facin campanya a casa, De fet, molts d'ells en demanen la presentació que fem servir, o prenen apunts, no, perquè després ho portaré a casa. I no, jo els hi demano que ho portin a casa, perquè... Bueno, per la part emocional, de que t'ho digui el teu fill, jo crec que podem fer més feina que no pas la feina que pugui fer un metge o que pugui fer jo mateixa fent alguna campanya de sensibilització a nivell comunitari, no?
Perquè deixar de fumar, la gent que en té l'hàbit, que ja és gran, en aquest cas no parlem tant dels joves i adolescents, costa molt, és realment tan difícil com... Bueno, que per molta gent és impossible.
Bé, costa, sí que és cert que no és fàcil. Ja us dic que és molt addictiva la nicotina i costa. Està clar que és un procés difícil, però bueno, no és impossible, molta gent ho deixa. I el que és important és que cada cas és un món i que ens poden donar un cop de mà. Hi ha metges i infermers de referència a l'ambulatori especialitzats en tema de deshabituació tabàquica, i estudiar en cada cas per separat, és a dir, que igual a tu pot anar bé doncs, medicar-te, a tu pot anar bé millor fer algun esport, a tu alguna dieta... És a dir, que no estem sols i que no cal que ens enfrontem a això sols,
I prendre consciència que si algú és fumador, que no ho ha de deixar perquè vol, ho ha de deixar per necessitat, és que per la seva salut és important i és necessari, no?, que ho deixi.
Exacte, per la seva salut i per la de la seva família.
També.
Perquè doncs, els nens, si són a casa, és difícil. Al ser fumadors passius, s'ha descobert que tenen més perjudicis dels que ens pensàvem, no només a nivell físic o fisiològic, que podria ser doncs, aquesta toxicitat que tenen a dins del cos, sinó també en aquest aspecte de normalització, no? De que després és més fàcil que si els ofereixen un cigarret ho vegin com una cosa normal i, per tant, diguin que sí.
Mm. I les malalties que comporta, potser sovint pensem en el càncer de pulmó, però no és només aquesta. Fumar no només pot portar càncer de pulmó, hi ha moltíssimes més malalties i perjudicis per la salut que comporta el fet de fumar.
Exacte. És a dir, parlem de malalties cardiovasculars, de problemes com infertilitats, com ictus, com problemes de circulació també. Hi ha moltes malalties associades al tabac. Molta gent es pensa que és només el recorregut que fa el fum fins al pulmó i torna a sortir, no? I no, és a dir, tot el tabac va per tota la sang. I, per tant, tota la sang l'ha portat tots els òrgans. I és per aquí que podem tenir algun problema en qualsevol dels òrgans on arribi aquesta sang.
I tant. Doncs tant de bo tots aquests missatges que ara hem anat tractant així d'aquesta manera ens serveixin durant aquesta setmana sense fum per anar-los repetint, per anar-los recordant i que arribin a com més gent millor i que la gent deixi de fumar d'una vegada per totes, perquè encara pel carrer, sobretot, que cada vegada menys, perquè les restriccions també són més grosses, però es veu molta gent fumant, sobretot també doncs, joves, adolescents, encara fumen. Això s'hauria de mirar d'anar baixant les dades, eh?
A veure si és veritat.
Perfecte, doncs, Marga Torre, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estona. Sabem que ha d'anar cap a l'escola freda, per tant, no li prenem més temps que té aquesta xerrada. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Aquesta xerrada i tota la setmana, i moltes gràcies per venir.
A vosaltres per fer-ne difusió.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Doncs seguim endavant a l'Infovespre, ens ocupem ara d'altres qüestions. Calella celebra demà divendres una nova junta local de seguretat. L'objectiu és coordinar el dispositiu policial de cara a la temporada turística que està a punt de començar.
Es tracta de la primera junta local de seguretat de l'any i està prevista l'assistència del conseller d'Interior Jordi Jané. Segons ha explicat el tinent d'alcaldia de seguretat de l'Ajuntament de Calella, Albert Torrent, sobre la taula hi ha la tasca que fan els cossos policials en la lluita contra el terrorisme.
Dic que és el principal objectiu, la primera motivació que tenen els cossos i forces de seguretat avui és la lluita contra el terrorisme, és la vigilància perquè no hi hagi un fet terrorista, i és veritat, es fan molta, molta feina cada dia amb això, una feina que cega, que queda amagada, però vull dir que jo crec que en principi a dia d'avui podem dir que estem fent entre tots plegats una bona feina, i a l'estiu ha de ser el que ens ha de continuar ocupant.
Un dispositiu de seguretat que pren més rellevància en municipis turístics com Calella, amb una gran afluència de visitants, i tenint en compte que els diferents cossos de seguretat treballen amb un nivell d'alerta terrorista de 4 sobre 5. Albert Torrent ha avançat que el dispositiu per aquesta temporada serà similar a la de l'any passat, tot i que demà, amb la visita del conseller Jané, s'acabarà confirmant.
En principi jo crec que serà el mateix, però bueno, demà tenim l'honor de rebre el conseller en la Junta Local de Seguretat, que hi serà el que ens posaran al dia sobre el dispositiu que han preparat per aquest estiu, que jo estic segur que la base principal d'aquest dispositiu serà el contraterrorisme.
La Junta Local de Seguretat de demà també comptarà amb la presència de la nova cap de la Regió Policial Metropolitana Nord dels Mossos d'Esquadra, Cristina Manresa.
Doncs ja que parlem de seguretat, parlem de dos casos d'incivisme, dos casos de bretolades, que és el que han estat una d'un grup de joves que va provocar ahir a la nit un retard de 20 minuts en el tren que feia el trajecte entre Calella i l'Hospitalet de Llobregat.
Segons ha explicat un portaveu de Renfe, un grup de 6 joves es trobava en el tren que havia de sortir de Calella a les 10:27 i ho feien fumant dins del vagó i provocant molèsties a la resta de viatgers. Després de fer cas omís a les indicacions de l'equip de seguretat de l'estació, es va requerir la presència dels Mossos d'Esquadra. Tot plegat va provocar una aturada de 20 minuts. Aquest acte incívic va afectar a 200 passatgers que van arribar a més de 20 minuts de retard al seu destí.
Aquesta, una de les bretolades, i una altra, la que fa referència al cotxe que es va cremar. La policia local està instruint les diligències sobre l'incendi d'un vehicle estacionat al carrer Ànimes la matinada del dimecres. Va ser provocat, però es descartaria tota hipòtesi que no tingui a veure amb això, amb una bretolada.
L'incendi va afectar dos vehicles turismes, un d'ells parcialment. Pel moment no s'han produït detencions relacionades amb el cas.
facebook.com/radiocalella Twitter @radiocalellatv
Ens ocupem ara també de més qüestions. Altres notícies a l'Infovespre. Mohamed El Falak, l'ocupa que demana ser empadronat a Calella, a un pis que no és seu, va acudir dijous passat a l'Ajuntament per interessar-se sobre la seva sol·licitud d'empadronament a la ciutat. Viu en un pis ocupat i vol que aquest consti com el seu domicili habitual, basant-se en els criteris que l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE, ha traslladat als organismes locals, que són els que gestionen el registre del padró. Fa tres mesos que va iniciar els tràmits i encara no ha rebut cap resposta formal per escrit, la qual cosa el desconcerta. Amb tot, diu que no llançarà la tovallola.
I per això, dijous passat mateix, va anar a les dependències municipals per presentar un altre escrit de defensa. Diu que el personal d'allà li va dir que actualment no consta en el registre del padró municipal, però sense haver pogut treure l'aigua clara sobre la resolució del seu expedient. Ho ha explicat en declaracions a Ràdio Calella Televisió.
Del 14 de febrer, una instància, el 14 de maig, i ha acabat tres mesos i no m'ha dit res. Donc, mi fui allí i li pregunté a la signora de recepció si estic padronat, m'ha dit que no, i ja tenia presentat altra instància. Altra instància, el que és, com si està obligada la signora alcaldessa a acceptar això, per la statistica. Se tardar molt, ja no sé què fer, la veritat. Signora alcaldessa, resisteix.
La seva determinació per aconseguir l'empadronament a Calella és clara. Diu que ho necessita per poder refer la seva vida al país, que el va acollir fa 28 anys. Ha passat uns anys de dificultats com a conseqüència de la crisi econòmica i espera revertir aquesta situació que el va portar fa unes setmanes a marxar a França per poder treballar.
Necessito l'adreça. Si tinc adreça, puc anar a l'Eminem, puc canviar-me la targeta de la sanitat, puc fer moltes coses. És que sense adreça no puc fer res. Me sento com si de fa 28 anys que ha vingut a aquest país. Me sento el mateix, pres de tot el que hem viscut en aquest país, i gràcies a ell. I el que dona l'àstima és que quan estàs abajo, quan estàs a baix, encuentras altres persones que te meten més abajo, més hundido. Això no és la democràcia.
Mohamed El Falak ha agraït el suport que li està donant la Pagastop de Saucios en aquest procés. La plataforma de suport a les persones desnonades ha confirmat a Ràdio Calella Televisió que el dijous vinent exposaran el cas a l'equip del síndic de Greuges amb motiu de la seva visita a Calella.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
L'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, analitzarà la qualitat de l'aigua de bany de tres platges de Calella. El dia 1 de juny començarà la campanya de vigilància i control de les zones de bany a les platges catalanes per corroborar-ne la qualitat. Els tres trams del litoral calellenc han tornat a estar inclosos en el pla que realitzarà l'Agència Catalana de l'Aigua durant un total de 16 setmanes. Es faran inspeccions i mostrejos a les platges Gran i de Garbí i també a la zona de les Roques fins al dia 15 de setembre.
Es vigilarà que no hi hagin alteracions com a conseqüència d'intenses pluges o incidències puntuals o que no proliferin les espècies de microorganismes vegetals que puguin ser nocius o tòxics. Durant el 2017 es continuarà amb l'activitat de la xarxa telemàtica de platges, a partir de la qual es produeix un intercanvi d'informació entre els municipis i l'organisme. Això permet actuar amb rapidesa en cas de detectar-se incidències.
I un últim apunt informatiu en aquest Infovespre per comentar que Calella és un dels municipis plató de Catalunya. La Catalunya Film Commission ha presentat l'informe sobre la producció audiovisual que es va registrar el 2016 als municipis catalans. Barcelona concentra la majoria dels rodatges realitzats al país, 3.127 del total de 4.040, però les dades constaten un interès creixent per la resta de paisatges del país, arribant a un rècord històric de les 970 filmacions fetes fora de la capital catalana, 6 d'elles van ser a Calella.
En destaca la pel·lícula 100 metres del director barceloní Marcel Barrena, rodada al març del 2016 a Calella amb la participació dels actors de Carra Elejalde, Dani Rovira i Alexandra Jiménez. Una producció que va permetre a alguns calellencs participar en el llargmetratge que es va estrenar el novembre passat. Va rebre una nominació als Goya i va obtenir dos premis Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català per a les interpretacions masculina i femenina. La Catalunya Film Commission, de la qual en forma part Calella, computa un total de 6 produccions a la ciutat durant el 2016. Inclou els rodatges de la telesèrie La Riera de Televisió de Catalunya.
I donada aquesta informació, passarem ja a la previsió del temps.
Jornada de cel serè, que demà començarà a canviar una mica. Seguirem amb el cel serè o poc ennuvolat pel pas d'algunes bandes de núvols alts, més abundants a partir de la tarda, deixant-nos un cel ennuvolat. La temperatura mínima serà semblant o lleugerament més baixa i la màxima moderadament més baixa. La visibilitat localment regular per alguna boirina a primera hora del matí.
Doncs fins aquí l'infovespre d'avui, dijous, dia 25 de maig. Trobaran més informació a la nostra pàgina web www.radiocalella.cat i també a les xarxes socials Facebook i Twitter. Els últims minuts de l'infovespre, com sempre, els dediquem a escoltar un tema musical. Avui ha arrencat la setmana sense fum i des de l'infovespre n'hem parlat per començar i també volem acabar això amb una cançó, amb un tema musical que porta per títol una frase que segur que molts fumadors s'han dit a si mateixos mil cops. El títol és No puc deixar de fumar i la cançó és de Sau. A veure si aquesta setmana sense fum serveix per desmentir aquesta frase i que tothom que fuma, poc o molt, ho deixi de fer del tot. Escoltem a Sau, No puc deixar de fumar. Doncs el grup format per Carles Sabaté i Pep Sala fa que avui ens acomiadem de l'informatiu. Que passin una molt bona nit. Thank you.